8:02 del vespre a la sintonia de Ràdio Maricel. Temps de descompte fins les 9. A la part final del programa, com els dèiem, saludarem Oriol Maiques, l'altre campió d'Europa en categoria júnior de patin a vela. Oriol, doncs, li era més difícil desplaçar-se fins aquí i ja han quedat que el trucarem a la part final del programa. Temps per parlar de bàsquet, de repassar com ha anat la jornada número 27 al grup segon de Copa Catalunya i també com ha anat la resta de la jornada als equips del Club Bàsquet Sitges. I el panorama en aquest grup segon de Copa Catalunya sembla que es va clarificant, i més encara perquè en aquesta jornada número 27 hi ha hagut duel directe, directíssim, entre el primer i el segon classificat, Martorell-Vilaseca, victòria final del Martorell en un tanteig doncs, baix, 65-61, i bé, el Martorell que ha posat la directa i té pràcticament, com aquest qui diu, un peu i mig a Lliga EVA. En qualsevol cas, estàvem també pendents del resultat del Club Bàsquet Sitges. Ahir a la tarda jugava a la pista del Blue RCC de Barcelona i al final, tot i que va haver de necessitar una pròrroga, el conjunt local es va endur la victòria final per 90-85. Fermí, molt bona tarda.
Bona tarda.
Derrota ja que deixa l'equip sense opcions. Perquè
hauria, hauria de ser una supercarambola que no crec que es dongui.
Sí.
Matemàticament pot ser, però una supercarambola, no?
Una supercarambola que a falta de 3 jornades les coses ja els diem que no està... No.
Els números surten, però les matemàtiques no...
El Vilaseca continua arrossegant el partit pendent.
Sí.
Quan el pensen jugar?
No, Vilaseca no té partit
pendent. No té partit pendent?
27 ja.
Ah, sí senyor, sí senyor.
No, ara vas...
He badat jo, perdó, sí. perdó.
Ja està.
Martorell líder, 22 victòries, 5 derrotes.
Sí.
Vilaseca segon, 20 victòries, 7 derrotes.
Se li podria prendre, perquè empatats guanya el Vilaseca. Va guanyar, m'ho estava mirant ara precisament perquè deia, home, 4 puntets són molt poc.
Uh-huh.
I quan van jugar allà van jugar 85-76. O sigui,
per tant,
que no es despisti el Martorell.
Jo m'he avançat i he dit massa a la lleugera que el Martorell tenia un peu i mig. Potser sí que el
sí,
té, no?
No, sí.
El té a Lliga EVA.
Dos partits són dos partits, però...
Però, sí, sempre hi ha un
però. El basquet average és a favor del Vilaseca.
Doncs és important aquesta dada que em comentes per mi, perquè clar, la desconeixia.
L'he volgut mirar ara per curiositat, perquè dic, home, tu sí, comentaves sí, això, sí. Diu, 4 punts, són molt pocs. Dic, a veure què van fer l'anada, perquè lògicament de memòria...
L'anada, com ens deia per mi,
un porta ordinador, però no és ordinador.
Els papers també són importants.
Sí, i posava això, diu, Vilaseca 85, Martorell 76, per tant...
Sí, sí, és importantíssim el bàsquet average, a vegades sí. No ens hi fixem, però...
No, es dona de menys o així, però...
És molt important, molt
sí,
important.
Sí, senyor.
Com dèiem, el Martorell es va imposar per 65-61, la resta de marcadors, Fermí?
Doncs bé, a part del comentat aquest, Blue RCC 90, Sitges 85, l'altre són Ramon Llull 72, Gavà 81, que també té ganes de dir alguna cosa encara amb aquesta lliga, Sagrada Família Claró 98, Rosplom 67, Martorell, com hem comentat, 65-61 contra el Vilaseca, L'Hospitalet, 67, Centre Catòlic L'Hospitalet, perdó, 67, Club Bàsquet L'Hospitalet, 65, un duel local intens.
També amb pocs punts.
Sí, sí. Grup Barna, 72, Albert Disseny de Manresa, 66, Sant Boi, 73, Artés, 86, i Cornellà, 71, SIC, 80, Cornellà en la seu.
És important el que apuntaves, i és que el Gavà encara té alguna opció.
Sí, està només a una victòria del Vilaseca,
i el Gavà, no oblidem, és un dels tres rivals que encara li queda al Sitges.
Sí, senyor.
És aquest proper desplaçament que té.
Aquest desplaçament ara, aquest cap de setmana que
tenia
ve...
dos de seguits, un sí. Ja l'ha jugat, el d'ahir, a la pista del CC, jugar a la pista del Gavà, un Gavà que, repeteixo, encara sí té alguna cosa a dir en aquest campionat. Rebrà aquí el Reus Ploms, el Sitges,
sí.
Serà l'últim partit amb de la
horari
temporada.
Canviat.
Horari canviat.
Ja ho aviso, diumenge a la tarda en comptes de dissabte, el pont aquell de...
De maig.
De maig,
és sí, el pont de maig, és el pont de la Final Four de Berlín, perquè ens entenem.
Sí, senyor.
Eh?
Un ja està a la White d'això.
No hi vas, no, eh?
Home, està una miqueta lluny i són 3 dies i...
D'entrada, amic meu, ja has tingut sort perquè t'han tocat les entrades de València.
Home.
Eh?
Bé. Ja farem alguna cosa des d'allà. Ja farem un truc, si cal.
Sí, sí, ja qui té sort, eh?
Bé.
I a Roma, què?
A Roma, doncs, depèn, encara. El dia 28 et dic si s'ha de moure fitxa o no s'ha de moure fitxa.
Molt bé. Doncs això.
Abans d'hora no m'hi vull posar al llit, abans de la febre.
Molt bé. El Reus Ploms, últim partit de la temporada aquí al pavelló, amb aquest horari canviat, com ens deia el Fermí, sí. En el seu dia doncs, ja ho comentarem, i acabarem la temporada a Vilaseca.
Amb el duel aquell, que el Vilaseca s'hi jugarà muy mucho, que diuen en castellà.
Sí, sí, sí,
el Sitges ja... no sé com dir-ho, però en castellà és el muy mucho aquell que...
Probablement els de Vilaseca pensaran, ostres, el Sitges ja no sense opcions, encara serà molt més perillós del que ho podria ser si es jugués veritablement alguna cosa.
Depèn dels nervis si els atenallen amb ells o no, puguin fer alguna cosa. I el Martorell a fer la seva feina i intentar, doncs... Aquestes dues partits que tenen 22-5 i 27, a veure com acaben decidint el tema.
Diuen, els àrbitres de vegades també juguen.
Sí.
I això és una miqueta el que va passar ahir a la pista de la CC. 90-85, es va haver de necessitar una pròrroga perquè el partit va acabar amb empat a 73.
Després d'una personal pitada, segons ens comenten els que hi van anar, perquè un també té compromisos i té algun equip ja per seguir, i no es pot seguir tothom. Uh-huh. Llavors els que hi van anar comenten això de que a l'àrbitre doncs, se li va escapar el xiulet o el que sigui, i amb un rebot que no era falta personal, van pitar falta personal perquè el Sitges anava buscant que no li endossessin un triple. Va aconseguir la personal perquè li tiressin els dos punts i quedava un bunt, i llavors va aconseguir, doncs, els dels locals van aconseguir, doncs, això. Tenir dos tirs lliures més per aconseguir, com a mínim, empatar el partit.
Un Sitges que, atenció, viatjava sense Carles Navarro, lesionat, ni Fuentes, ni Gerard, que per motius personals no es van poder, no van poder estar llestos per jugar en aquest partit. Les suplien aquestes baixes, doncs, dos jugadors que pràcticament ja són un referent també en la convocatòria, com són el Noel Guillem i l'Ignasi Vicente, del Sènior B. Hi ha una dada que em posen aquí a la crònica que m'agradaria comentar.
Dels jugadors expulsats?
Sí.
Fins a 6 jugadors expulsats.
Sí, senyor. Per part del Club Bàsquet de Sitges, 6 jugadors eliminats per 5 faltes personals, per tan sols un del CC.
I van quedar 4 en pista dels Sitges. Uh-huh. Mentre no en quedi només un, es pot anar a seguir jugant al partit. Això és una cosa habitual i la gent a vegades diu, no, què passa? No, doncs es continua jugant.
Clar, si tu ja d'entrada viatges en quadre i a sobre t'eliminen per faltes, sí. La pròrroga ja suposo que es va afrontar doncs,
molt feixuga.
Molt
feixuga. I a sobre, ells llencen 12 tirs lliures i els Sitges només 7. A veure, per desgràcia, doncs, hi ha pocs àrbitres. I a vegades dius, bé, potser això no permet que tinguin certa qualitat algunes vegades. Uh-huh. Ja és molt fàcil dir-ho, però sí, l'altra setmana també...
I el que diem sempre, parlar dels àrbitres, ostres...
En un partit de júnior que vaig viure personalment aquí a Sitges contra el Vilanova, doncs els paraules del senyor àrbitre deixaven bastant que desitjar, perquè que l'entrenador local en tota la correcció li digui, escolta, criteri de l'entrenador. I dic júnior perquè és el que vaig viure personalment i vaig viure. Li diu, escolta, pita igual a una banda que a l'altra. Jo crec que això no és per pitar-li una tècnica.
No.
I al cap d'una jugada resulta que l'entrenador visitant, que estava guanyant de carrer, li vagi l'àrbitre cap allà. Diu, si em mires amb aquesta cara, et pito tècnica. Dius, home, per favor.
Sí, sí, és allò de buscar el que no tens, també.
No sé, a veure, jo miro amb la cara que tinc. No, però va fer gràcia, a veure, si estàs perdent, doncs bueno, pots posar cares rares o escoltes que no m'estàs pitant. No, però si m'estàs
pitant... O fer algun gest, allò... Sí, sí.
M'estàs pitant a favor, estic guanyant de carrer, perquè en aquest moment ja el Vilanova està guanyant de carrer, merescudament i al marge de l'àrbitre. Però que et digui l'àrbitre vingui cap allà, si em segueixes... En castellà parlava, però és igual. Si em segueixes mirant amb aquesta cara, pito una tècnica. La veritat, va venir a la mitja part a dins. Bé, deixem estar l'àrbitre i juguem a l'honor.
Dediquem-nos a jugar, que és el que...
És una pena, però a vegades certs personatges, doncs, com que no els promocionen, després vam saber per què, perquè no els promocionen i llavors, doncs, d'alguna manera, doncs, descarreguen la seva ràbia...
A la pista.
Sí. Uh-huh. Sí.
En fi, doncs, l'actuació arbitral...
I perdó per l'incís,
però
són aquelles coses que dius a vegades...
Són aquelles pinzellades que a vegades ajuden a entendre.
Hem de jugar a bàsquet, però és que a vegades no ens deixen.
D'acord.
El Vilanova era superior aquell dia. Remarco això perquè no sembli ara aquí que...
Sí, l'excusa del parlador.
Però no cal aquestes prepotències, perquè va ser una prepotència total.
Doncs bé, fet aquest apunt, comentem una miqueta com van els parcials, Fermí, i els anotadors dels Sitges.
Sí, en seguida... els parcials dels Sitges van ser 20-12 al primer quart, 20-21 el segon, que ja remuntava la qüestió, 14-18 el tercer i 20-23 el quart amb aquest 74-74 final. La pròrroga 16-11 que va deixar,
sí,
doncs...
Jo he errat, he dit 73 empat final, no, 74-74 va ser el resultat final,
sí,
dels 40 minuts, dels 4 parcials.
Sí,
a la pròrroga
16-11 amb aquesta quantitat de tirs lliures que hem comentat. En quant a puntatge, doncs García 18, Reiner 6, Escudé 21, Rodríguez 8, Pérez 4, Piñero 13, Ruiz 2 i Fígols 13.
I aquest...
Res a comentar perquè no hi havia més... No hi ha més fer a quedar que ara. A mi no surten els discs castellans, però és que...
No hi havia més material,
Més material per poder jugar.
90-85, derrota dels Sitges a la pista del CS i, com dèiem, torna a jugar fora de casa aquest proper cap de setmana a la pista del Gavà. No serà diumenge, sinó dissabte a les 6 de la tarda. Després, com dèiem, vindrà aquí el Reus Ploms.
Sí.
I s'acabarà la temporada a la pista del Vilaseca, és a dir que ho acabarem aviadet, això també.
Aviadet, aquest any acaba molt aviadet, el que és la Liga regular.
Després ja venen els play-offs de fases d'ascens.
Pel 9-10 de maig, això està enllestit en quant a regulars. Queden encara una setmaneta més els que siguin escolars, però els grans, diguéssim, entre cometes, doncs... Acaba molt aviat.
Molt bé. Fet aquest repàs ja exhaustiu del grup segon de Copa Catalunya, anem a conèixer ja la resta de marcadors que ens deixa cada setmana post Setmana Santa la resta d'equips del grup. Sí? Del 2.
Sí. El sènior B va perdre, de totes maneres, al camp del Torrefort a Tarragona, 66-57. El júnior va jugar dos partits, el de Lliga corresponent al dissabte, 70-88 al camp del Navàs, i la jornada de fa un parell de setmanes, el camp del tercer classificat, hi va guanyar 61-76 també. En quant al Sots 21, va guanyar 60-64 al camp del Cervelló. El cadet A va guanyar pels pèls 52-53 al camp del Toyota Sant Joan d'Espí. El cadet B 70-69 al camp del Finques Blanco Sant Josep Obrer de l'Hospitalet. El cadet C va perdre 51-43 al camp del Gelida. L'infantil A no ha arribat al resultat ni... i d'alguna manera de contactar amb la federació per aconseguir-lo. L'infantil B descansava. El preinfantil va guanyar 59-79 al camp de l'Albert Disseny de Manresa. El mini A va perdre 74-70 al camp del Bàsquet Llor de Sant Boi. El mini B va perdre 69-54 a Sant Vicenç dels Horts contra el Sant Vicenç dels Horts. I en quant als comarcals, via club, no via...
Federació,
bueno, no.
Consell.
Consell comarcal.
Sí.
Consell comarcal. Sitges 34, Ribes 4 i Sitges 20, Cubelles 17. En quant als femenins, el sitgetà cadet va perdre 26-43 contra el Gavà, l'infantil A va perdre 51-52 contra el Sarrià, l'infantil B va guanyar 56-6 contra el Bàsquet al Social de Terrassa, el mini A va guanyar 66-28 contra l'Estonac de Barcelona i el mini B va guanyar 77-30 contra el Bàsquet Almeda.
Un quart i gairebé un minut de 9 del vespre, fins aquí el nostre temps dedicat al món del bàsquet, al món de la cistella. Fermí, algun apunt més?
Cap apunt més.
Doncs,
i esperant ja la propera setmana que ja comença a fer baixada, això.
Sí, la prèvia, evidentment, ens la comentarà el Fermí el divendres, al temps de l'agenda. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
A tu.
Temps ja per repassar els resultats de futbol i comencem com sempre pel futbol base a la Blanca Subur. Allà hi tenim l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un cop ja superat aquest darrer parèntesi de la temporada i encarant ja la recta final de la competició, els equips de la Blanca també han tornat després d'aquestes vacances i com ha anat la cosa?
Bueno, sembla que normal. Com
normal, molt bé. Comencem ja a repassar aquests marcadors, si et sembla.
Comencem pel juvenil A, Martorell 2, Blanca Subur 2. Després d'anar perdent 2-0, Valdo Gran patar 2. En el temps de descompte, penalti a favor de la Blanca, que el porter local va parar. Tret dels 15 minuts primers, on perdien 2-0, la Blanca mereixia la victòria, però el bon partit que va fer després. Però ja no va ser possible. Juvenil B, Blanca Subur 6, Ribes 3. Una grandiosa victòria sobre el segon classificat en un partidàs dels nanos, que feia temps que no jugaven com avui els hem vist. Cadeta, Prat 1, Blanca Subur 0. Tindrem que esperar una setmana més per cantar l'Aliron. Avui s'ha jugat bé, però el porter local ha sigut l'estrella i ha cooperat tot, tot.
Falta un punt, em sembla.
Sí, bueno, la setmana que ve juguen aquí.
Bueno, hem de confiar que l'equip del David
suposo que
ho aconseguirà.
Que tocarem l'Aliron.
Suposo que sí.
El cadet B, Blanca Subur 2, Sant Cristòbal 0. Victòria curta, ja que la Blanca ha fet mèrits per guanyar més còmodament. L'infantil A, Sant Andreu de la Barca 3, Blanca Subur 0. Aquí el partit ha estat guanyat pel Sant Andreu sense problemes, ja que la Blanca està molt malament. Infantil B, Blanca Subur 2, Vista Stoikov 4. Han estat més entonats els forasters de cara a porta. Tenien dos nanos molt ràpids, búlgaros, que ens han fet la Pasqua. La Levina, Blanca Subur 6, Igualada 2. Bona golejada de l'A en un partit molt distret per la quantitat de gols. La Levin B, Blanca Subur 6, Riu de Villa 0. Golejada plàcida que ens permet seguir a roda del líder. La Levin C, Ramon Sicar 5, Blanca Subur 1. Un equip gran i que juga bé ens ha golejat sense poder de reacció. El Benjamin A, Blanca Subur 3, EFO 87 2. Després de jugar un mal partit, en els últims 5 minuts han lograt tombar la truita. Per últim, el 45 campionat local del Nou Pinsbens, aprofitant que els benjamins no tenien descansaven, s'han fet uns partits de selecció entre el Benjamin A, el Benjamin B, no, el Benjamin B i el Benjamin C, i els promeses de Pinsbens.
D'acord.
S'han jugat tres partits de 3-1, els benjamins contra les promeses, i s'ha vist una bona matinal de futbol.
Molt bé.
En Pitufos es va jugar Lliga perquè anaven atrasats. Begudes Adell 3, Hotel Estela 4, Newton Informàtica 8, Restaurant Triana 3, i Camping Sitges 0, Les Magnòlies 4. Haig de dir que els promeses ja han acabat la Lliga. La classificació final en promeses ha sigut campió l'Inter Armaris en 38 punts, el Remax 38 punts també, Galeries d'Artefos 34, Mi Pintor 27, Òptica 22 i Sixa 21. En quant a Pitufos, els resultats que han jugat de Lliga, perquè encara van atreçats, Begudes Adell 3, Hotel Estela 4, Newton Informàtica 8, Restaurant Triana 3, i Camping Sitges 0, Les Magnòlies 4. A falta d'una jornada encara de Lliga d'aquests més petits, Les Magnòlies i el Triana estan empatats al front de la classificació en 30 punts. Newton Informàtica 28, Camping Sitges 21, Hotel Estela 19 i Begudes Adell 16 punts. Tot esto es lo que hay.
Doncs emoció també fins al final, com aquell qui diu, en aquests campionats locals, en aquesta 45a edició del campionat local del Nou Pinsbens, tant en promeses com en pitufos. Fins aquí el nostre temps dedicat als resultats de la Blanca Subur, una setmana més en companyia de l'Albert Lluís. Albert, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana.
Vinga,
adéu-siau.
Adéu.
Un quart i mig de nou, seguim amb més marcadors, en aquest cas els corresponents als equips de l'escola Fernando Molinos de la Unió Esportiva Sitges, i comencem pel juvenil, que es va imposar per 4 gols a 6 al camp del Segur. En categoria cadet, Unió Esportiva Sitges 3, la Granada 1. En categoria infantil, Sant Jaume dels Domenys 0, Unió Esportiva Sitges 15, sens dubte ha estat aquesta la golejada de la jornada. L'Alevià, que empatava, sumava un punt en el seu partit davant el Vilanova, 2-2, partit jugat a Aiguadols, i també jugat a Aiguadols, i en categoria Alevi B, Unió Esportiva Sitges 0, Gelida 5. Pel que fa amb els benjamins, el Benjamí A golejava amb el Cubelles per 14 gols a 1, mentre que el Benjamí B, també amb el seu duel amb el Cubelles, el perdia, en aquest cas, Unió Esportiva Sitges 1, Cubelles 4. Encara dos resultats més, el Benjamí Comarcal A, que perdia amb Vilanova davant el Sant Jordi, s'enduia la victòria per 1-3 a Vilanova davant el Sant Jordi, i el Pre-Benjamí, que sumava un puntet en el seu desplaçament al camp del Ribes. Ribes 3, Unió Esportiva Sitges 3. Jornada número 6 del torneig clausura al campionat social, jugat dissabte a Aiguadols, amb aquests marcadors. En categoria minis, la Ribera 3, Aiguadols 4 i Terramar 3, Cau Ferrat 1. I en categoria maxis, el Vinyet 1, Cap de la Vila 2 i Maricel 2, Baluar 2. Futbol femení, el sènior del Sobrense, un cop aconseguit el títol de Lliga i pujar de categoria i ser, per tant, la temporada que ve a la primera catalana, es va desfer del Cervelló, 6 gols a 2, amb gols de Linati, Cris, que en va fer 2, Buti i Nuri. Aquest 6 a 2 que certifica aquesta grandíssima temporada que estan fent les noies del Sobrense un cop ja s'han proclamat campiones. Va haver una miqueta de festa i el municipal d'Aiguadols per celebrar aquest títol, un títol que va arribar tot just la setmana abans del parèntesi de la Setmana Santa amb aquella victòria que van aconseguir les noies del Subú a la pista del Bolívia, de l'Hospitalet. Aquest 6 a 2 que suposa un pas més per a aquesta primera catalana. L'Aleví infantil jugava a Aiguadols i perdia per 0 gols a 5 davant el Manresa i en aquest cas ja no tenim més resultats, només aquests dos que apuntàvem, el del sènior i el del Aleví infantil. I 24, entrem ja en el món de la preferent. Grup segon, s'ha disputat la jornada número 28 i els resultats que tenim són aquests. Canyelles 2, Unió Esportiva Sitges 1, Sants 1, Torreforta 0, Iberiana 7, Sant Joan d'Espí 1, Rocatenc 1, Alcarràs 0, Horta 1, Vista Alegre 0, Sant Feliuenc 3, Barceloneta 1, Sant Ildefons 1, Viladecans 2, Cambrils 4, EFAC Almacelles 3 i Guissona 2, Alcatllà 0. És una miqueta més líder la Gimnàstica Iberiana, 61 punts, tot i que el Sants es col·loca ara segon després de la seva victòria per la mínima davant el Torreforta. El Sants, recordem, suma 55 punts, però té encara un partit pendent, que de guanyar-lo el col·locaria a només 3 punts del liderat. El Torreforta es queda ara tercer amb 53, 52 per Sant Feliuenc, 46 per Enrocatenc, 42 pel Cambrils, 40 punts Viladecans i Vista Alegre, 39 punts sumen el Canyelles i el Catllà, 38 el Carràs, l'Horta que en suma 35, el Sitges que baixa fins a la 13a posició, 33 punts, 31 punts per Sant Ildefons i els 4 darrers classificats, el Guissona amb 23, 23 punts també per la Barceloneta, 20 pel Sant Joan d'Espí i el Cué, l'Almacelles amb 18. I és clar, veiem la classificació i el Sitges en aquesta 13a posició i amb aquests 33 punts està, com aquell que diu, Toni, i ho dèiem en començar el programa, gairebé en el llindar, no? de la zona perillosa. Recordem que la preferent acostuma a ser doncs molt traïdora en aquest sentit, perquè 3 equips baixen segur, 4 gairebé en el 99,9% de les possibilitats i a vegades fins i tot l'acaba dinyant un cinquè.
Sí, la preferent té sorpreses, no? I esperem que no l'agafi el Sitges, no? Home, a veure, el calendari que li queda al Sitges no és que sigui molt complicat, jo penso que ja ha passat el més complicat. Ara té partits en rivals directes, que evidentment no es té que guanyar per deixar-lo.
Té Guissona, té Sant Ildefons,
té Barceloneta.
Té Barceloneta, sí senyor.
Són rivals directes on el Sitges té que guanyar i a més l'únic que té desplaçament és el camp de la Barceloneta, perquè tant el Sant Ildefons com el Guissona jugaran
venen aquí, sí, sí. Però compte perquè la setmana que ve es va a Sant Feliu.
Sí, és el em sembla que és l'últim partit difícil que té el Sitges.
Fora de casa, segur.
Sí. El Sant Feliuenc. Home, a veure, el que passa que
tanca la temporada a Viladecans. Sí, depèn com vagi les coses, clar, Viladecans tampoc ja s'està jugant res.
Sí, sí. Però tal com ha anat la cosa, jugar al camp del Sant Feliuenc tampoc em dona molt de respecte, no? Perquè de fet ahir...
D'entrada, què vols que et digui? Jo prefereixo jugar amb un Sant Feliu, que és un equip que et juga a futbol, que et juga de tu a tu, que no partits tipus Iberiana o tipus Canyelles, com el que vam viure ahir.
Sí, perquè
veure,
és un camp...
Que no va passar res, però jo ho hem dit una miqueta a la prèvia...
No va passar res perquè van guanyar.
Sí.
Si arriben a empatar o perdre, ja
sí,
parlaríem,
l'ambient perquè... no és allò de tirar rosetes.
Perquè l'ambient estava... I tu que lo tenies allà al costat, jo estava a l'altra banda, no? Però, i lo sentia força bé, no? Però que tu lo tenies allà al costat, donaves compte de que l'ambient, sí, sí, déu-n'hi-do, guanyant, com estaven guanyant, insultaven i feien de tot, doncs si arriben a perdre, i fins i tot quan nosaltres estàvem entrevistant al Manel, doncs més d'un s'estava...
Sí,
no estaven fent... buscant les pessigolles a nosaltres.
Fent cunyeta, en fi, hi ha de tot, a la vinya del senyor, com es diu. Partit molt complicat ahir per part dels Sitges, al camp de Canyelles, camp petit, camp de terra, un rival que no et deixa jugar mai, pilota que reps, de seguida ja tens dos, tres tios que t'estan pressionant, i el Sitges això, amigo, no, perquè té un mig del camp més aviat tocador, i el Marc Guzmán doncs va poder lluir poc, perquè clar, evidentment rebo la pilota i si ja tinc el rival que m'està fent la pressió i m'està ofegant, malament rai. Ahir les bandes tampoc van funcionar massa, el Gaitán per la dreta doncs bastant apagadot, el Nacho ho va intentar també per l'esquerra, totes les jugades allò que podien significar perill, és a dir, pilotes centrades a l'àrea, doncs tampoc van acabar de definir-se bé, perquè ni les faltes laterals ni els corners les van picar bé. I perill, ja et dic, recordem un parell de bones ocasions de l'Ignasi, del Nacho, una la primera i una altra la
segona,
la més clara la segona, sobretot en la que el porter se la va trobar, com aquell qui diu, però va reaccionar molt bé. I el Canyelles, doncs la diferència és que les ocasions que va fer, doncs les va aprofitar. La primera per una errada en defensa, l'Andreu doncs va fer un mal control, un mal refús, la pilota la va agafar el dorsal número 11 del Canyelles, Toni, el Borja també va trigar una miqueta en reaccionar i va arribar aquest 1-0. I, amigo, quan aquests equips se posen pel davant, ja es va agotar l'hi.
S'ha acabat. Sí, i a més, el desgast del partit ho va portar els Sitges, perquè si tu vas veure la primera part, ells jugaven molt a la contra. La iniciativa la portava els Sitges, jugava bastant per la banda, buscaven les bandes, de fet, buscaven més la banda de l'Ignasi, que era la que ahir estava més fina, perquè Gaitán ahir doncs, tenia una paparra que estava molt sobre d'ell i realment ho tenia molt complicat. De fet, era un equip que apretava molt, perquè quan un jugador del Sitges tocava la pilota, n'hi havia tres.
Clar, no tens espais perquè t'apreten i perquè el camp és petit.
I perquè és molt petit.
Evidentment, si sembla que estàs jugant amb una capsa de mistos.
Sí, jo potser ahir...
De llumins, perdó.
Sí, jo potser ahir li va faltar una miqueta als Sitges el fet de xutar a porta, no? Perquè en un camp tan petit tenia que haver fet més el que van fer ells quan van poder van intentar xutar. I el Sitges tenia que haver fet això. De tota manera, jo penso que el plantejament va ser correcte. El Sitges tenia que fer el futbol que va fer. El que passa que va tenir mala sort d'aquella errada de l'Andreu, doncs que ells aprofitassin per a marcar i posar-se per davant. Després el Sitges va tenir l'ocasió de l'Ignasi. Jo estava a la banda on l'Ignasi va xutar, tenia tota la porta per ell i la pilota va llepar
el
pal. Llàstima, perquè hagués significat l'empat. I el Sitges va tenir la seva solució també la segona part, també la va tenir Ignasi, no? Al final ells van marcar el segon gol, que també van tenir una gran ocasió en una altra errada magistral de l'Andreu, que va provocar que el porter toqués amb la mà la pilota, perquè si no entrava, el Borja, perquè va ser una pilota que li va passar amb ell, però bombejada, i què passa? Que se li colava cap a dintre i el porter va tenir que tocar amb la mà, perquè si no la pilota entrava.
Amb la conseqüent sanció,
lliure indirecta, no?
Per sort la jugada va acabar en un no-res, tot i que al 73 va arribar el segon gol del Canyelles, una centrada, una falta bombada a l'àrea, i el número 9 del Canyelles establia de cap el 2-0. El Sitges que va poder maquillar una miqueta el marcador gràcies a un penal a la part ja final del partit, minut 94, penal que va transformar en Rafa Vilchez, el Canyelles que va acabar amb un home menys per expulsió també del dorsal número 7, i poca cosa més. Ja ha comentat un partit que el Sitges, el Canyelles, escolta, més com per no tornar-se a trobar, va guanyar aquí,
I va guanyar allà.
I va guanyar allà, no?
Sí. Sí, són equips complicats, són equips molt difícils. De, a veure, jo diria de la mena de la gimnàstica iberiana, són equips així durs, ossos, sí. Que pressionen molt sobre i que realment compliquen molt la vida. Llàstima, perquè jo penso que el Sitges va mereixer més. L'empat ahir era un resultat just per el que van veure per una banda i per l'altra.
L'equip va treballar, l'equip va oferir bona actitud, com sempre, sí. Però, clar, si al davant tens qui tens, a vegades això no...
Sí, ells mossegaven, mm-hmm. A més, el públic que tot al costat d'ells i ho protestaven tot. L'àrbitre ho tenia bastant complicat perquè tot i fer una... Jo diria que una actuació bastant correcta,
sí, com
dintre
com
de tot,
com si
sí, dintre de tot, bastant, però és que realment la pressió que tenia era complicada.
Dos quarts i tres minuts de 9 del vespre, havia acabat el partit i vam anar a buscar el Manel perquè bé, ens comentés i ens oferís la seva visió de com havia anat aquest partit que, repetim, el Sitges s'havia acabat de perdre 2-1 al camp del Canyelles.
Bueno, ja sabíem el que veníem i... I la veritat és que han començat bastant bé, hem tingut ocasions, jo a la primera part jo penso que hem fet mitja hora bastant bona, hasta que ens han fet el gol. A partir d'aquí hem perdut una miqueta els papers i ja ens ha costat molt entrar al partit. I la segona part no, l'equip no ha estat bé i bueno, ells han l'avantatge del marcador pues, en un camp tan irregular, tan petit, pues, bueno, ells s'han sabut jugant-se i no ens han deixat... Pràcticament no ens han deixat viure i, bueno, partit que la chance nostra era posar-se de part davant el marcador, fer-los obrir amb ells, intentar buscar-los una miqueta del contraatac, però ha sigut al revés, amb una desgràcia ens han fet un gol i a partir d'aquí pues, ha sigut tot més difícil.
Ara t'ho anava a dir, no? I ho has comentat tu ara fa un moment també, vull dir, aquí pots treure un bon resultat si comences marcant, si no, doncs ja s'ha vist, no?
Sí, no, és el que he comentat abans, no? El tema era aquest, de fet hem tingut les ocasions, però jo penso que hem començat bastant bé, millor que ells, atacant bastant, jugant al seu camp, creant-li ocasions, creant perill. Ha sigut un rato que hem pogut tindre el partit aquí, però el que ens passa a vegades, no? Una jugada desgraciada de l'Andreu i... un gol en contra i tot ha canviat. Llavors ja ells, en la tranquil·litat de jugar a favor al marcador, doncs ja et dic, llavors ja falten espais per jugar, la pilota bota fatal, el jugador ja ho veu més difícil i a poc a poc hem anat diluint-se fins al final.
Tot això jo he vist el partit molt equilibrat. Potser ells han sabut definir les opcions que han tingut, les poques opcions, i nosaltres no.
Bueno, una mica és això, no? Ells sense fer res han fet un gol, s'han trobat amb un gol, quan nosaltres havíem portat el pes del partit tot el rato i a partir d'aquí pues, s'ha complicat el partit, tot i que ha sigut un partit igualat i tampoc hem tingut res d'ocasions, el gol, la pilota parada, pues, també s'ha creu perquè nosaltres amb la gent que tenim, amb l'alçada que tenim, no ens han de fer aquests gols, però bueno. Ara ja està fet i no hi ha res a pelar, hem perdut 2-1 i marxem una vegada més amb la sensació de poder haver fet alguna cosa més, d'haver no haver tingut massa sort i d'haver perdut 3 punts.
La prova de que les coses avui no han funcionat, Manel, és amb petits detalls, no? És que m'he fixat que és que gairebé ni cap córner ni cap falta lateral que s'ha penjat a l'àrea s'ha penjat bé. I clar, així és molt difícil.
Sí, un dels nostres forts és la pilota parada i avui la pilota parada realment no hem estat encertats tampoc. Però bé, això és el que diguem, no? L'ambient, el camp, les pilotes, tot això, encara que puguin semblar excuses, que no busco excuses perquè sóc el primer que reconeix que no hem estat bé, sobretot a la segona part, en aquestes accions, però és la realitat, és el que hi ha i sabíem que ens trobaríem amb això, sabíem que aquest equip amb això juga molt i que aquest camp és un camp molt complicat, però bueno, hem fet el que hem pogut.
L'equip continua amb els 33 punts, ara diumenge ve el Guissona al Municipal d'Aiguadols. No diré que és un partit de caixa o faixa, evidentment, perquè encara falten 7 jornades, no? Però caldria assegurar els punts de casa,
sí,
sobretot.
Sí, ara hem de sumar ja com sigui, diumenge hem de guanyar sí o sí, no tenim més.
M'ho dic perquè, clar, dels 7 partits, si no m'erro, 4 són fora i 3 a casa. Això...
Bueno, és igual, perquè tots els partits ja veus com van, i no hi ha cap partit fàcil, ni fora ni casa, i no hi ha cap que no es pugui guanyar ni fora ni casa. Evidentment, aquí ens hauria anat bé puntuar, no ha sigut així, llavors hem de buscar haurem de buscar els punts a casa i guanyar diumenge a Guissona i llavors, doncs, bueno, esperar el pròxim. Està clar que hem de guanyar d'aquí al final, hem de guanyar 3 partits i Guissona és un partit per, que hauríem de guanyar.
La qüestió és no patir en aquest final de temporada, no, Manel? Suposo.
Sí, no, no, la qüestió és no patir. Jo penso que l'equip no està malament. No veig, els resultats no són bons, però... 30 jugades molt tontes, es fan gols molt tontos, tret d'això l'equip intenta donar la cara a tot arreu, no és que l'equip no se li jugui, no corri. El problema és que amb molt poqueta cosa ens fan gol i a nosaltres ens costa molt definir, perquè just abans del segon gol d'ells el Nacho ha tingut una sota dels pals sol i no l'ha ficat dintre, era l'empat. Si aquesta pilota entra el partit canvia totalment, i inclús llavors hauria tingut opcions d'estar de guanyar-lo. Però no tenim aquest pèl de sort que fa falta a vegades per guanyar els partits. Però sempre la sort no està en contra. Un dia la tens a favor, un dia la tens en contra. Portem uns partits que no la tenim de cara, però hem de buscar-la.
Dos quarts i 8 minuts de nou del vespre, les declaracions postpartit de Manel Rodríguez i bé, aquesta sensació que l'equip necessita retrobar-se de nou amb la victòria i si pot ser aquest proper diumenge a Aiguadols a partir d'un quart de 6 de la tarda davant el Guissona, molt millor, perquè això de flirtejar amb les posicions de perill, doncs, home, bàsicament per l'experiència de la temporada passada no ve gens de gust. Tanquem la preferent, obrim segona regional, grup 12. Aquí les coses pinten diferent. I pinten tan diferent que després d'aquesta jornada número 28 hi ha hagut d'entrada canvi de líder i continua aquesta lluita per el títol, per la primera posició i, evidentment, també per la promoció. Resultats d'aquest grup 12. Sobrense 3, Masquefa 1, Inter 3, La Pobla 3, Vistalegre 1, Moja 1, Òdena 3, Penya Madridista 1, Sant Pere Molanta 2, La Múnia 1, Riudevilles 4, Cubelles 2, Vilanova del Camí 5, Carme 1, Piera 3, Capellades 2 i Fundació Vilafranca 1, Sant Cugat Sesgarrigues 2. El Sant Pere Molanta és nou líder, 57 punts després de la seva victòria ahir davant la Múnia per 2-1. Atenció, ara ho comentarem, però la situació del Molanta és bastant òptima, perquè a banda del calendari que li resta, pel que fa als enfrontaments amb els seus rivals, la majoria d'ells, com aquí qui diu, li té el goal average guanyat. La Múnia, Sobrense i Cubelles, per aquest ordre, no ho he dit bé, Sobrense, La Múnia i Cubelles, tots tres empatats a 56 punts. Riudevilles és cinquè amb 47, ja bastant allunyada d'aquesta zona noble. 44, Vilanova del Camí, 43, Sant Cugat, 40, Òdena, 39, l'Inter, que ocupa el novè lloc de la classificació. 37, el Vistalegre, 37 punts també el Masquefa, 36, la Fundació Vilafranca, 35, la Pobla de Claramunt, el Moja en suma 34, 30, el Piera i els tres últims, Capellades 26, Carme 21 i Penya Madridista 18. Volen emoció? Doncs aquí la tenen. I aquestes 6 últimes jornades, Toni...
Sí, estava escoltant el que tu deies sobre el Sant Pere Molanta.
És que...
Se los té guanyar los tres.
Sí. Jo mentre ho anava dient, anava pensant...
Se los té guanyar los tres.
Sí, estem els tres.
Clar, perquè el Sobrense lo va guanyar allà per 2-0 i aquí va perdre per 1-0.
Jo dic que és 3-1 allà.
3-1.
3-1 a Sant Pere Molanta i aquí va perdre 1-0, per tant, gol average favorable amb el Sobrense.
Vale. Amb Cubella, la Múnia va guanyar 0-1. A la Múnia i va guanyar a Molanta.
2-1. Per tant, gol average també favorable amb la Múnia.
Cubelles, va guanyar Cubelles i va guanyar a Molanta.
Doncs, números canten.
Sí, és que ara si mirem la classificació, el Molanta està 2 punts per sobre de tots, però és que realment està 3 punts, perquè té el gol average a favor.
Sí, sí.
Doncs
és una dada que està important.
És el que millor ho té, i a més si mirem el calendari que li queda al Molanta, al Molanta a casa li queda el Carme, la Pobla i el Sant Cugat, i a fora té la Penya Madridista, Capellada i Masquefa. Jo veig el 90 molt bé,
Sí, els números doncs són els que són, li són favorables, li somriuen i a més té un calendari, com deies, Toni, bastant, bastant propici. Tot i que jo ara em reservaré de dir que, bé, per exemple, pel fet d'anar a jugar al camp de la penya madridista vol dir que guanyaràs amb la gorra? No.
No.
Perquè la penya madridista pot complicar la, la cosa.
A Capellades tampoc.
A Capellades tampoc serà fàcil.
I amb
jo penso que, d'entrada, tu veus sobre el paper el calendari i dius que sí, que té un calendari més, diguem-ho així, més accessible. Uh-huh. Però els partits s'han de jugar, amic meu, i ja veurem.
Sí, clar, clar. Però a veure, el que passa que ara, tal com ho té bastant bé, depèn d'ell mateix, més que ningú, perquè si ell fa els deures, els altres tindran que esperar que guanyin, que perdi ell, i de fet, jo penso que el que ara ho té una miqueta millor és, per una banda, el Molanta, que té aquests dos punts a part el gol a baràs, i per una altra banda, per mi, el Sobrense. El que passa que el Sobrense té dos desplaçaments ossos, té Moixa i Rodevilla.
Què li queda al Sobrense? Doncs comentem-ho. Té ara el desplaçament al camp del Sant Cugat, dissabte a la tarda, a partir de les 5.
Sí.
Rep el Cubelles, partit també interessantíssim, el 3 de maig. El dia 10...
Se'n va a Moja.
Se'n va cap a Moja. El dia 17...
Bellvistalegre.
Bellvistalegre, Santa Margarida. El després 24, sí.
Va a Rodevilles.
Sí.
I acaba la, el campionat aquí amb la Fundació Letip Vilafranca. Déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do.
És allò de... fàcil, difícil o molt difícil? Uf. Jo crec que el Sobrense ho té difícil.
Sí, sí, perquè Moixa i Rodevilles són dos cants que a mi me dona molt de respecte i, de fet, són dos cants que al Sobrense no li van bé.
No, 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 no. La Múnia, que li queda? Doncs, per exemple, ho tinc per aquí.
La Múnia...
Sí, rep el Vistalegre Santa Margarida, viatja al camp de la penya madridista.
Juga a casa amb el Rodevilles.
Sí, senyor.
Viatja a Carme.
Sí, senyor.
Juga a casa amb el Capellades. Correcte. I acaba amb l'Atlètic Vilafranca també.
Sí, com sí, com sa.
Déu-n'hi-do també,
sí, sí,
vull dir
sí,
que
sa.
No ho té tan malament tampoc, Mira, potser de la Múnia l'equip que més respecte me dona és el Carme i la penya madridista, perquè són dos equips que estan allà i que se volen salvar.
Sí, senyor. I el Cubelles, doncs, rep a la Fundació Vilafranca aquest proper cap de setmana.
Cubelles ho té malament,
Ve a Aiguadols per jugar-se-les amb el Sobrense. Juga amb l'Inter, a Cubelles. Després viatja a Piera.
Sí.
Partit gos, també.
Juga a casa amb el Vilanova del Camí i acaba desplaçant
a Òdena.
A Òdena.
Difícil, ratllant el molt difícil.
Ho té molt complicat. Jo penso que el Cubella va perdre aquesta setmana una gran oportunitat. Si guanyava el camp del Sant Pedro de Villas, donava un pas important, no? El Cubella és l'equip potser més irregular d'aquests tres. El Sobrense i Cubelles, el Cubelles perquè a casa seva perd punts, i el Sobrense perquè és un equip molt irregular, que al contrari. El Sobrense és molt regular a casa, de fet tan sol ha perdut dos partits, que segon Jordi Serra són dos partits que marquen una miqueta la seva situació. Té raó en aquest sentit, però jo penso que el que marca una miqueta són els partits que s'han perdut fora.
Sí, sí, Vistalegre, la Pobla Claramunt, etcètera, etcètera.
Són partits que es tenen que guanyar.
Sí. Teòricament sí, però el futbol té, és així de gran, o però de miserable, no? També.
Clar, però són aquells partits que sempre dèiem, que són es guanya i es perd la lliga.
Sí, sí, són els equips doncs han d'oferir aquest plus per treure el cap. Molt ràpidament, perquè si no tindrem temps d'escoltar amb el Jordi. El partit d'ahir, Toni, 3-1 davant un Masquefa que a punt va estar de donar la sorpresa, però d'endur-se un punt d'aquí a Iguadols.
Sí, sí, va posar la cosa molt complicada. De fet, és un equip bastant difícil de jugar.
Molt rocós.
Molt rocós. Té un número 11, un delanter que és molt bo, a mi m'ha agradat molt. Està, sempre s'està moguent, tapa molt bé els espais.
Sí, sí, sí.
I bé, sovint se va tenir les seves dificultats. Per sort va trobar un home com l'Alejo, doncs, que va marcar el gol que obria el marcador, després arribava a l'empat
de penal,
i després se va aprofitar una miqueta de la velocitat.
L'expulsió estranya de Sergio Alcaraz, el que va provocar el penal,
sí,
i que va propiciar l'empat del Masquefa.
Uh-huh.
Però bé, amb l'empat a un la situació es complicava, i bé, sortosament el Joanet feia el 2-1, i després ja per certificar aquesta victòria Dani Lozano feia el tercer, però no va ser fàcil.
I és un de l'ara que tu parlava això, és un dels pocs partits que el Sobrense ha acabat amb 9 jugadors, no? Perquè en 10, sí, però en 9.
Jo ara no ho recordo.
Per això.
No ho tinc, no tinc allò...
És que ahir va acabar 9 jugadors, eh?
Uh-huh. En fi, va haver també una miqueta de trifulca per l'expulsió del Galetti, del Gaston, que...
Que tinc ja pa dies,
sí, sí. Els comitès aquest any estan allò especialment sensibles a les expulsions. Es va produir, doncs, una baralla. Sortosament, doncs, la cosa no va acabar... malament, en quant que no, doncs...
Va començar bé.
No va prendre mal ningú.
Va començar bé, va començar molt bé.
Però bé, en qualsevol cas, el Gaston també li pot caure una bona. Al final, victòria per 3-1, i escoltem ara les declaracions de la Jordi Serra, evidentment satisfet per aquesta victòria i per veure que l'equip encara té algunes opcions.
Sí, bueno, com bé sigui en costum, han començat a mi, per mi molt bé. Els primers 15 minuts hem tingut ocasions claríssimes. De la memòria una del Juan amb la sortida d'un córner sense porter ni res, que l'ha tirat per sobre el pal, després una d'Alejo que no ha arribat, i a partir d'aquí ens ha passat una miqueta la tònica que ens ve passant sempre, eh? És la tònica és que ens desconnectem dels partits i després els equips ens posen molts apuros, no?
Mm-hmm. Partit, l'equip ha sortit potser excessivament tensionat, no?
Bueno, també és normal, eh? Vull dir, jugues després de conèixer el resultat dels rivals. Avui el Cubelles i la Muni havien perdut i nosaltres teníem que fer els deures. Nosaltres juguem sempre, de costum, juguem sempre darrere dels rivals quan juguem a casa, i la veritat que els nanos, pues, saben els resultats i surts tensionats, surts amb molts nervis, i bé, pues, també arrosseguem una sèrie de baixes importants. El Litus, el Salido són en zones que sempre es noten bastant, i al mig del camp, pues, avui... hem patit una miqueta, hem perdut una miqueta el control i s'ha descontrolat el partit, s'ha trencat, i llavors a partir d'aquí hem tingut alguns problemes, però bueno, al final hem sabut solucionar-los, no? Al final ha sigut més bonic. Si haguéssim guanyat 4-5-0 potser no ens en recordaríem mai d'aquest partit, i ara pues, el farem valer.
Uh-huh. Amb Esquefa, clar, a mesura que anava passant els minuts, anava pensant, bueno, d'aquí podem treure algú positiu. Aquesta
sí. Dona la sensació. Sí, bueno, ells han vingut amb 12 jugadors, és un equipet que per mi té jugadors, bons jugadors, com és l'11, el número 9.
Un equip robust, eh?
Un equip difícil, el porter també, bueno, ho coneixem tots, defensa, tenen un tio de l'Igualada, que mira, ha deixat el futbol i ha anat a jugar aquí al Masquefa. És un equip difícil, però bé, si haguéssim marcat aviat, jo crec que el partit hagués trencat definitivament i avui haguéssim pogut veure una bonica tarda de gols, no? El que passa que és el que dius, han anat aguantant amb 0-0, 0-0, després l'àrbitre els ha ficat al partit amb un penal per mi que encara m'estic explicant el que ha pitat, i bé, pues, s'han enxufat en el partit que fins i tot en algun moment semblava que ens guanyarien.
El penal, per què ha estat?
No t'ho puc dir,
suposades mans o...?
Diu que el Sergio ha agafat amb el contrari, no sé què. Bé, com que havia anul·lat un gol feia uns moments que per mi no era fora de joc del Masquefa, pues, s'ha sentit culpable i ha anat arbitrant com a arbitrat tot el partit, fatal.
Bueno, l'equip ja, el que és marge d'error, jo diria...
Bueno, no en tenim, però...
Zero o mig, si es pot dir així.
Marge d'error. Bueno, és que com nosaltres el que estem trobant a faltar són els dos partits que hem perdut a casa, contra l'Inter i contra el Tolosa de Montbui. Si t'hi fixes, amb els resultats que estan donant, si haguéssim guanyat aquests dos partits a casa i haguéssim aconseguit aquests 6 punts, estaríem primers, no? Vull dir que jo vaig dir fa un temps aquí parlant amb vosaltres que guanyant els partits a casa en tindríem suficient. Ara no serà suficient, per tant hem de guanyar la setmana que ve a Sant Cugat i seguir pensant en nosaltres mateixos. Ara tornem a estar a les nostres mans, no per l'ascens directe, fins que no se li escapi un puntet amb el Molanta, però sí per la promoció, no? I bueno, i a l'ascens queden molts partits, queden molt de futbol encara, que i molts arbitratges i moltes tensions, moltes agressions i moltes coses.
Tu com veus l'equip, Jordi?
Bueno, aviam, el bé que un pèl...
Ras final en què, com dèiem, clar, l'equip pot fallar poc, no? Tot i que es pot pensar que la Lliga es pot decidir amb enfrontaments directes, però està demostrat que no, que
es decidirà per setmana a setmana, sí. No? Vull dir, sempre punxa un. La setmana de Poble ens va trucar a nosaltres rebre, aquesta setmana ha perdut, un dels dos tenia que perdre o empatar. El Riu de Velles és un equip que últimament està obtenint uns resultats fantàstics, vull dir que és un equip que encara ha de jugar també contra la Múnia i contra altres, vull dir que són partits que cada jornada pot canviar. Nosaltres la setmana que ve juguem dissabte a Sant Cugat, aviam, potser és un camp que serà com, és un equip com el Masquefa, que ja no es juga gran cosa, però ens voldran guanyar, i bé, nosaltres, jo l'equip el veig bé, el que passa que cada vegada les lesions o expulsions les patim del mateix lloc. Avui hem perdut el Gaston, que segurament li cauran un parell de partits o alguna cosa més, el Litus està lesionat, el Sergio Moreno ja no, pràcticament no és de la plantilla, el Mario encara no està disponible, doncs hem d'anar fent invents. La veritat, doncs el Ruzafa i el Joanet o el Sergio Alcaraz allà al mig pues, fan el que poden, però no són jugadors de mig al camp, i aquest és el punt on potser flaquegem una miqueta.
Dóna la sensació, Jordi, això me dóna la sensació a mi, que l'equip que sigui més regular a camp contrari és el que al final se portarà el campionat, perquè si te fixes de los últims desplaçaments la Muni ha perdut 3. Si te fixes el Cubelles avui
ha patinat.
I si el Sobrens és capaç de treure bon resultat el diumenge a Sant Cugat, donaria un pas important, perquè queden desplaçaments difícils.
Sí, aviam, a mi el Sant Cugat és un equip que jo vaig comentar que em havia agradat de mig al camp, que va davant, jugadors molt bons, però bueno, ells ja et dic, potser ja no entrenen tant amb tanta il·lusió com nosaltres, no entrenen 3 dies, no estan tan ficats.
Avui han guanyat, el camp de l'Atlètic
Vilafranca. Bueno, ja és important que vinguin de guanyar i així estiguin una miqueta més distesos, no?, que portàvem una bona ratxa de derrotes. A mi és un equip que davant tenia un jugador que m'agradava molt, que driblava molt bé, que era molt difícil, encarava, però bé, em preocupa el Sobrens, em preocupa recuperar els jugadors. Avui hi ha hagut alguna variant en l'equip, el Xino s'ha quedat al banquillo, el Dani ha sortit i ha resolt bé, el Salido aviam si el recuperarem aviat, però bé, nosaltres hem d'anar partit a partit. Ja et dic, dissabte si guanyem, doncs fiquem pressió en altres, perquè em sembla que, si no m'equivoco, la Múnia juga diumenge al matí i el Molanta no sé si juga a la mateixa hora que altres, no sé si juga a Capellades, no me'n recordo ara molt bé. Però nosaltres hem de guanyar els partits. Si guanyem tots els partits, la promoció la tenim segura. Aviam, això està clar. Després, el que passi a la promoció, amb un equip que som una colla de nervis, començant des de l'entrenador fins al delegat, passant pel managista i acompanyats pel president, pues, la promoció seria difícil. Seria millor aconseguir-ho directe, perquè nosaltres som un equip molt jove i les promocions ja sabem com són, i a caps que passen factura.
Me l'has posat a ou, no? Potser li fa falta al Sobrense en aquest partit una miqueta de tranquil·litat. Quan l'equip se tranquil·litza, la cosa ruia,
sí, aquí, bueno, aquí em poso jo una creu, no? Perquè jo no sóc l'home més tranquil de la terra. Jo, bueno, m'han tildat de xulo i de tot això. Jo el que sóc un rabiós i vull guanyar fins a les caniques, no? I a mi, pues, que em prenguin alguna cosa, que vegi que m'estan prenent el pèl aquí, com m'han pres el pèl aquest senyor àrbit d'avui, que no se li podia dir absolutament res, que no se li podia dirigir la paraula, pues, em treu d'aquí, sí. Però sí que tens raó, que hem patit d'una carència d'un tio enmig del camp que posi tranquil·litat, i aquest tio és el Mario. I el Mario porta 4 o 5 mesos ja quasi lesionat, que això ha sigut un hàndicap molt important per l'equip.
Creus que pot pesar en excés el tema de les baixes? No, t'ho pregunto d'una altra manera. El club ara està en disposició d'incorporar algun jugador que us pugui donar un cop de mà de cara al final de temporada? No sé si, clar, incorporar un jugador que s'adapti a les necessitats de la plantilla, que s'adapti bé...
Sí, aviam, això s'ha comentat a la plantilla, s'ha comentat que podia haver la incorporació d'un jugador. De fet, el Manu és un tio que ja coneixeu de futbol, que no parava de treballar mai, de trucar-nos una a l'altra, de mi podíem mirar això o altre. La possibilitat està, el que passa que nosaltres no tenim recursos econòmics, no tenim recursos per enganyar jugadors com fan altres clubs. Nosaltres el que volíem, que aquest jugador que anava a venir pues, vingués, i si havia de disposar ja de titularitat el dissabte, pues, fos així, perquè careixem de jugadors al mig del camp. Vull dir, això s'explica a la plantilla, no puc ficar l'Andreu o el Xino al mig del camp, no són jugadors de mig del camp, ja ho està fent prou bé el Joanet o el Ruzafa, però necessitem un jugador que ens pugui tapar aquesta carència de l'equip. Però bueno, ja veurem.
Jordi, deixa'm comentar-te també el tema del partit de la Pobla de Claramunt. Finalment, el comitè ha decidit que el partit acaba 2-1. Dintre el que cap, no sé què vols que et digui. Decisió, si vols dir-ho, salomònica, però sí, corríeu el perill de que us preguessin 3 punts, no?
Aviam, aquí hi ha gent que té molt més poder que el Sobrens en la federació, no? Hi ha gent que sense sol tenir volta o sense tenir cap relació s'involucra en merders que no li toquen, perquè hi ha presidents que potser no tindrien que fer recursos per a altres equips, perquè hi ha algun president que s'ha fotut molt amb aquest merder de la Pobla. Però el que diu el Pitu també, jo crec que ha sigut el millor, que no hi ha càstig pel Sobrense, que encara haguessin sortit escaldats quan nosaltres no érem els infractors, però si ens treuen 3 punts, pues, que pràcticament hagués acabat, no? Però aquí hi ha molta gent que fica cullerada, i hi ha molta gent hi ha molts equips que porten línies, hi ha molts equips que porten delegat federatiu perquè l'àrbit ho faci millor, i nosaltres no som així. Nosaltres anem a guanyar els partits, no com diuen por ahí, nosaltres anem a guanyar el camp. Però si un equip comés una infracció tan clara com va cometre la Pobla Claramunt, nosaltres tenim que jugar a les altres almes. Vull dir que si no ha pogut ser, pues, perquè la federació s'ha rentat les mans totalment.
Bueno, ara pensar ja en dissabte, Sant Cugat, teòricament ja no és, aquests equips són doblement perillosos, si es pot dir així, no?
Perquè, juguen tranquils, clar.
No tenen cap mena de pressió i si et fan la guitza te la fan tranquil·lament, no?
Sí, bueno, a part aquí van rebre un correctiu bastant important, recordo que aquí el mitjorn anava en 4-0 i perquè es va fer mal al Gerard i es va parar el carro, però aquí el Sobrens aquell dia va fer un dels millors partits i això és una miqueta el que ens va passar contra la Pobla, aquí vam guanyar 10-2 i allà ens mantenien unes ganes tremendes, allà ens passava el mateix a tots els camps. Passaran moltes cosetes molt, molt boniques per acabar la temporada aquesta tan atípica o tan ajustada, perquè jo no havia recordat una regional en quatre equips fotent aquestes hòsties que s'estan fotent.
Dic atípica, Jordi, perquè no és massa normal que els equips de dalt fallin tant.
Sí, perquè la puntuació que tenen els equips que estem a dalt no és molt alta, no sé si el Molanta té 57 i nosaltres 56 o una cosa així. Normalment aquesta alçada acaba primer, si veus el grup del Cervelló porta 70 i pico, sí, vull dir que estem perdonant molt i bueno, s'estem donant peixet d'una a l'altra i aviam qui l'agafa l'últim. I el que l'agafi l'últim ja volem.
Què et diu que el Molanta sigui ara per ara el primer?
Què em diu? Pues, bueno, que el David està fent molt bona feina, que quan estaven a 4 punts no van llançar la tovallola i que bueno, serà un rival a tenir molt en compte. El que passa que li pot passar una miqueta com ens passa a nosaltres. Té un equip molt jove i aquesta pressió a vegades... Vas al camp que vagis i és difícil, vull dir que pots anar a Carme i patinar, i nosaltres podem anar a Moja i patinar, perquè som un equip molt jove, amb molta ímpetu, començant per mi, repeteixo, i no som un equip de tranquil·litat, de que, vinga, va, una miqueta jo m'esperava que la Múnia es destaqués, perquè era un equip més espera en aquests camps, però bueno, ja veus, porta 3 partits fora perduts, no et pots fiar de ningú.
En fi, doncs, aquestes seran les valoracions després d'aquesta victòria 3-1 del Sobrense davant el Masquefa. Hem de rectificar, hem dit que el Sobrense va acabar amb 9 jugadors, no, lapsus, només van expulsar el Gastón, el Galetti, el Sergio Alcaraz no el van expulsar, tot i que la jugada va acabar amb el penal contrari al Sobrense. Un Sobrense que jugarà dissabte a la tarda a partir de les 5 al camp del Sant Cugat. Malauradament haurem de deixar per la setmana que ve la conversa, l'entrevista amb l'Oriol Castellà, amb el campió júnior de patí a vela. Dilluns de la setmana que ve tindrem ocasió de parlar uns minutets amb ell. Ho hem de deixar perquè en menys d'un minut arribarem a les 9. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé. I a vostès, moltíssimes gràcies per la seva atenció. Tornem dimecres al temps de la tertúlia Pilotes Fora. Adéu-siau.